en el temps de l'entrevista, iniciem avui dimarts la ronda de converses amb els portaveus dels grups municipals per comentar la darrera sessió plenària corresponent al mes d'abril. Com sempre, comencem amb el grup majoritari, el PSC, i amb el seu portaveu, David González, aquí ja tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Rosa. Bon dia a tothom.
Doncs comencem parlant dels temes econòmics. El ple aprovava tres modificacions de pressupost i també la liquidació del pressupost de 2020. Parlem de les modificacions primer. Una d'elles per destinar més de 8 milions d'euros a noves inversions, com ara la compra de Can Canaletes, una aula cultural polivalent, l'impuls a projectes com el pla d'habitatge o l'adequació de polígons industrials i també ajuts directes com la subvenció de la taxa de terrasses per a l'hostaleria. Els grups de Guanyem i En Comú Podem lamentaven que aquest canvi al pressupost no es destinés més a emergències socials. Quina és la resposta del govern?
Bé, doncs que les inversions que hem aprovat ara, aquests 8 milions d'euros, van anar al mateix camí i projectades de la mateixa manera que vam aprovar el passat pressupost per aquest any 2021. Precisament per al pressupost del 2021 vam fer un esforç molt important que sempre s'ha mantingut a l'Ajuntament de Cerdanyola, des de fa molts anys, però hem fet un esforç molt important per salvar protegir totes les polítiques socials i totes aquelles que estan derivades de l'emergència social i de la situació econòmica, social i sanitària que estem patint amb la pandèmia. Per nosaltres és prioritari, com per qualsevol altre govern socialista, de qualsevol altre municipi, per qualsevol govern que sigui d'esquerres, evidentment les polítiques socials ocupen un paper importantíssim, però pensem que hi ha una part molt important, que aquestes estan garantides, estan assegurades i que tothom tindrà la possibilitat d'adherir-se a qualsevol de les polítiques socials que desenvolupa l'Ajuntament, i també pensem que és un pilar molt important del nostre projecte polític tot el que té a veure amb les inversions que tant necessita el nostre municipi per dignificar els seus barris, per dignificar els seus espais i per emportar a terme alguns dels projectes que vostè ara mateix estava comentant, no? La compra de Can Canaletes, la reforma d'equipaments municipals històrics, l'enllumenat i altres temes que segurament fa molts i molts temps que molts cerdanyolencs i cerdanyolencs que s'estan esperant, que és veritat que arriben una miqueta tard, però que com a mínim estem ja encaminats perquè puguin arribar.
Els canvis de normativa permeten destinar romanents de tresoreria del pressupost de 2020 a inversions i ajudes a les persones. El regidor de Finances, al ple, va desgranar algunes de les actuacions previstes, com ara avançar en la instal·lació d'energies renovables, un centre de dia, el pagament del valor de reversió del PEM Guiera o l'habilitació d'una aula cultural polivalent. Però novament hi van haver crítiques de l'oposició, com per exemple des d'Esquerra, que es lamentava la falta de diàleg del govern per acceptar propostes seves, o des de Guanyem, que s'insistia en que la majoria de mesures plantejades eren les ja impulsades pel govern anterior, de Compromís, però considera que amb això no n'hi ha prou per bastir un mandat d'esquerres, o bé des d'En Comú Podem, que considera que les inversions a l'espai públic són en una opció populista, va dir, però que està de més en temps de pandèmia. Què n'opina de tot plegat? Creu que falten partides?
Hem mantingut diàleg, negociacions i converses amb tots els grups municipals i amb tots els partits polítics des que vam començar, no únicament ara de cara en aquesta aprovació dels romanents de tesoreria, la implementació dels 8 milions d'euros per inversions o altres, sinó des d'un començament sempre hem estat a disposició d'arribar a pactes amb tothom. Gairebé en diferents temes i en diferents moments crec que hi ha hagut moments on sí que hem pogut arribar a diferents acords amb diferents grups municipals i crec que això és important ressaltar. Perquè comenta Esquerra amb Esquerra no hi comptem i no perquè no ho vulguem sinó perquè no podem, perquè les darreres converses per poder comptar amb ells no ens hem trobat, perquè a la darrera predisposició que vam donar per trobar-nos en l'acord de pressupost no ens hem trobat, perquè han dit moltes vegades sempre que esperen que la manera en la que poden condicionar-nos és dient-nos no a coses que nosaltres proposem perquè després els diguem ahir sí a coses que ells proposen. És a dir, és una concepció de la negociació política on no ens trobem còmodes. Pensem que al final, independentment de quin sigui el grup polític, el color polític d'on vingui una proposta, si és una proposta bona per Cerdanyola, nosaltres la volem implementar. I això pot ser una proposta bona que a vegades pot venir a les nostres files o que pot venir a les files de qualsevol altre grup i de qualsevol altre partit polític. I així és com ens agrada treballar. I no és en aquesta línia on hem trobat Esquerra. Sí que és en aquesta línia on hem trobat altres grups municipals, amb En Comú Podem, on van començar l'acord programàtic inicial i on estem intentant una altra vegada mantenir noves reunions i noves converses per adaptar aquest seguiment del fil de les propostes que volem portar a terme, amb altres grups de diferents colors polítics i, per exemple, en aquest darrer ple ho hem fet també amb Junts per Catalunya i amb Ciutadans. De fet, en el grup de Ciutadans hem arribat també a una proposta que ens van deixar sobre la taula i que també ens hem compromès i que volem treure aquí un acord important, que era la proposta precisament que ens donaven per intentar, amb el seu suport, amb el seu treball, de manera coordinada entre els dos grups municipals, per aconseguir portar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cerdanyola, la famosa RLT que queda pendent des de fa molt temps, aconseguir portar-la al ple municipal abans de que acabi l'estiu, és a dir, abans de juliol. És la proposta que ens ha deixat Ciutadans, és una proposta que hem estudiat, que sabem que és un tema que tenim pendent i de manera molt important a l'Ajuntament, que necessitem estructurar correctament la relació de tots els llocs de treball de la nostra administració, i al govern treballarem per això, precisament, per comprometre's i aconseguir que la RLT pugui venir al ple municipal i es pugui portar a aprovar el ple municipal abans d'acabar l'estiu, és a dir, abans d'acabar el 31 de juliol. Per això dic que de vegades podem parlar amb tots, la predisposició és amb tots, amb algunes persones o amb alguns grups, doncs ja sabem per experiència que serà molt difícil comptar més per qualsevol cosa, amb d'altres creiem que estem en bon camí i per aquí continuarem.
Aquests canvis al pressupost dels que parlàvem s'aprovaven després de conèixer la liquidació dels comptes municipals de 2020 amb un romanent de tresoreria de 12,1 milions d'euros, un superàvit de 8,4, un 5,75% de rati de deute legal, el compliment del principi d'estabilitat pressupostària o una capacitat de finançament superior als 3 milions d'euros. Com sempre, des de l'oposició s'insistia en que un ajuntament ha de gastar els diners del seu pressupost perquè és una inversió en serveis a la ciutadania. Per què no s'ha pogut fer? La pandèmia ha estat un obstacle per a l'execució de moltes partides, com va dir el regidor de Finances?
Sí, la pandèmia ha estat un obstacle i és l'explicació i la causa primera que determina què és el que ha passat l'any 2020. Hem de tenir en compte que el pressupost de l'any 2020 el vam començar a preparar i es va pràcticament finiquitar a finals del 2019, en un moment on ningú sabíem que era el coronavirus, on ningú ens imaginava que estaríem com estaven pocs mesos després. Per tant, de com vam començar el 2020 a com el vam acabar, hi ha una diferència notable, molt important, que evidentment afecta també a les partides, a la planificació i a l'execució també dels recursos públics que tenim com a ajuntament. Dic que és la causa, però és veritat, ho podem dir, és una autocrítica, és una responsabilitat que assumim. Una administració pública ha d'executar tots els recursos públics, perquè no som una empresa, perquè no volem generar beneficis. El que volem és que la distribució de la riquesa pugui arribar en aquest espai a tothom. I, per tant, això significa que els diners públics que recaptes també han de recaudar-se i han d'acabar, finalment, en projectes polítics que pugui entendre la ciutadania que són positius per Cerdanyola. Per això no estem contents en aquest aspecte, no volem superàvit, volem executar totes les partides, volem implementar totes les polítiques públiques. No ho hem aconseguit el 2020, és veritat, i com dic, és una autocrítica que ens podem fer, però posarem tota la nostra empenta perquè el 2021, el 2022, el 2023 aquest nivell d'execució sí que ho puguem aconseguir. Creiem que és un repte fonamental, que no és l'Ajuntament de Cerdanyola, Ho hem d'aplicar tots els ajuntaments i totes les administracions. Hi ha moltes administracions a Catalunya des de fa molt temps que generen superàvit. És una crítica que des del Partit Socialista sempre han fet. Per tant, si ens ha passat, i és el que hem viscut el 2020, insisteixo, creiem que amb una causa suficientment justificada, que s'entén perfectament en el context, volem dir que és una situació que no ens agradaria que torni a passar i que intentarem que o no hi hagi superàvit o que sigui molt més petit de cara als següents exercicis.
Doncs deixant ja de banda els temes econòmics, el ple aprovava de forma inicial el Pla d'Acció per a la millora de la qualitat de l'aire de Cerdanyola, que constata que la majoria de contaminants de l'aire de la nostra ciutat estan relacionats amb la mobilitat. Per a què servirà aquest pla?
Per un repte importantíssim que s'entén dintre dels objectius de desenvolupament sostenible, dintre de l'Agenda 2030 i que és veritat que pensem que és una proposta cada vegada més acceptada i més proposada per part de tots els partits polítics. Això no ho vaig dir jo, ho va dir Iván González, el company de Guanyem Cerdanyola, no? Que és veritat que en algun moment del passat no era un punt de referència que pogués estar present a l'agenda política de tots els colors, però que a dia d'avui sí que hem de celebrar que és així, no? Que com a mínim en el cas de Cerdanyola, els partits polítics que existeixen i que tenen representació a l'Ajuntament, doncs segurament és un tema que ens preocupa a tots i totes. Són unes mesures, en aquest cas 41, si no recordo malament, que estan encaminades per intentar revertir la situació de contaminació i per aconseguir una millor qualitat de l'aire que respirem els cerdanyolencs i les cerdanyolenques. Entenem que és un motor importantíssim per la salut de tothom i que entendre quina és la millor manera en què ens podem relacionar amb el medi ambient i sobretot a la incidència més gran que fa, quina és la manera que podem entendre la mobilitat entre persones de dins del municipi, fora del municipi, quines són les mesures que poden intentar fer més pedagogia en aquest aspecte, doncs és la millor opció que tenim i el millor que podem fer com a ajuntament i veritablement volem apostar per intentar que la qualitat de l'aire a la nostra ciutat sigui millor.
Alguns grups van trobar a faltar un estudi econòmic que valori les mesures per poder distribuir la despesa en els pròxims 5 pressupostos, com planteja el pla, la falta d'un calendari o fer zones de baixes emissions. Es contemplen aquestes propostes?
Sí, de fet, com he dit abans, segurament per molts grups sempre tot el que es fa des de l'equip de govern de vegades els sembla poc. És una opció molt respectable. És una opció legítima i que entenem perfectament i que volem anar més, i amb això ho hem dit. Al final aquí l'únic que hem fet ha estat plantejar un seguit de propostes que creiem que poden ser adients per Cerdanyola. És a dir, és un primer pas que nosaltres reconeixem. A partir d'aquí queda tot el que queda, no? Que és de quina manera podem implementar aquestes mesures i com es materialitza perquè la nostra ciutat tingui millor qualitat de l'aire. És a dir, queda molt treball per fer. Tenim el pla, que és molt important, que és el primer pas, però ara queda tota la feina restant.
L'Ajuntament de Cerdanyola interposa 2 contenciosos als tribunals contra acords aprovats per l'entitat municipal descentralitzada de Bellaterra, l'AMD, un sobre la pacificació del trànsit al camí antic de Sant Cugat i un segon sobre l'ordenança reguladora de l'ús del sòl i subsòl per a empreses subministradores de serveis. Però els responsables de les dues institucions, de l'Ajuntament i de l'AMD, asseguren que el diàleg ha millorat i que és possible que els recursos es retirin. Com a regidor, a més de relacions amb l'AMD, per què es presenten, doncs?
Es presenten 2 i el cas que comenta passaria amb 1. Tenim un recurs que es presenta per un acord que va aprovar la Junta de Veïns de Bellaterra, de mesures de pacificació de camí antic, en aquest cas. La raó per la que es presenta és molt clara, que és que perquè l'acord que està aprovat a dia d'avui a la Junta de Veïns i Veïnes de Bellaterra vulnera i envaeix una sèrie de competències municipals que tant policia local com serveis jurídics ens diuen que no poden envair. Per tant, vam comentar amb l'AMD de Bellaterra que el que ens indicaven des dels nostres serveis era que havíem de prendre mesures legals i és el que hem fet, però de la mateixa manera que ens comunicaven això també els vam dir el cas contrari, no? Que, escolta, si al final estem parlant d'unes competències que ens pertoquen a nosaltres com a ajuntament, però tu com a administració de proximitat creus que són mesures positives per la pacificació del camí antic, fem-ho bé. És a dir, comencem el camí, que aquestes propostes que tu penses que poden ser positives, les parlem amb policia, intentem validar-les directament des de l'ajuntament i quan tinguem la proposta correcta, la MDB de Terra, que pugui portar l'aprovació de les propostes que estiguin validades per l'Ajuntament a la seva Junta de Veïns i Veïnes. Aquest és el plantejament que teníem, és el que hem treballat des de que es va aprovar aquest acord a l'MD de Bellaterra i és on creiem que ens trobem ara mateix. És molt probable que en els següents dies, en les següents setmanes, podem aconseguir aquest acord, podem aconseguir l'informe de policia que pugui validar les propostes que es poden portar a terme per la pacificació del camí antic, i que amb aquest informe de policia, amb el vistiplau per part dels serveis de l'Ajuntament i amb la benentesa també del govern de l'AMD i de la resta de grups que conformen la Junta de Veïns i Veïnes, doncs que es porti al ple de l'AMD amb les propostes que ja diguem abans des de l'Ajuntament que ens semblen bé. Això per aquesta banda. Després tenim una altra que sí que és veritat que és diferent, que és pel cobrament de la taxa d'explotació de subministraments de serveis per part d'aquestes empreses que ocupen l'espai públic. És una taxa que recauda, que s'encarrega a l'Ajuntament de Cerdanyola i que està delegada a l'Organisme de Gestió Tributària. L'EMDB Terra ens va plantejar que ells, com a EMD, pensaven que s'havien d'encarregar aquesta taxa. En la consulta que nosaltres vam fer amb el servei ens diuen que no, que és una competència municipal que únicament es pot encarregar l'Ajuntament de Cerdanyola, i l'EMD va decidir, en tot cas, que ho faria, que s'encarregaria i que ho portava a l'aprovació al ple de l'EMD. Nosaltres, com dic, si ens diuen els serveis una cosa, no farem una altra. Si els serveis ens diuen que no ho podem permetre, doncs hem presentat aquest recurs, i aquí sí que estem a l'espera, en tot cas, del que pugui dir o dictar una sentència judicial per aclarir, en tot cas, no? Si és veritat que únicament des de l'Ajuntament ens podem encarregar de realitzar aquesta gestió, o si l'EMD resulta que és veritat i que com a entitat municipal descentralitzada es pot encarregar d'aquesta taxa.
Doncs parlem ara d'un tema de l'audiència ciutadana que està tenint molt de protagonisme a l'actualitat cerdanyolenca les darreres setmanes. Es tracta del tancament del local de l'Associació de Cuidadors i Famílies de Malalts d'Alzheimer, ACFA, on realitzava tallers i activitats de teràpia i rehabilitació, perquè un informe tècnic de l'Ajuntament de Cerdanyola va detectar diverses irregularitats. El govern municipal ofereix l'ús del local de l'Associació de Veïns de Sant Ramon, però l'entitat diu que no té prou aforament i reclama una alternativa vàlida. Els veïns de la finca del pis afectat, per la seva banda, remarquen que l'activitat no tenia el permís de la comunitat, que és necessari. Quina és ara, a hores d'ara, l'actualitat del tema? S'ha trobat ja una solució?
De moment estem en la mateixa situació que el que vam parlar i el que es va veure el dilluns passat. Hi ha una part molt implicada del govern, en aquest cas la regidora Carmatxe com a responsable de la regidora de Salut. Tots els serveis de la casa que estan interpel·lats participen en aquestes converses per intentar trobar una solució adient a l'ACFA, no? A l'associació, en aquest cas, afectada. El paper que tenim nosaltres com a administració és clar i és concret. Evidentment, farem tot el que faci falta perquè qualsevol entitat i l'ACFA, amb la important feina que fa, doncs pugui tenir un espai per desenvolupar la seva tasca, però també, com no pot ser d'una altra manera, garantirem sempre que totes les entitats, que tots els serveis municipals, que tot el que es realitza i tingui dependència per part de l'Ajuntament, doncs tingui els informes, les validacions i les garanties necessàries que tothom necessita, no? I és aquí on estem. La proposta que nosaltres vam fer en un primer moment és la que l'ACFA diu que no és la més adient. La situació prèvia que teníem abans de que sortís aquesta polèmica, sabem, com vostè acaba de dir perfectament, que tampoc és la més adient, i estem cercant de manera continuada, sense parar, en converses, en diàleg amb tothom, quina seria la millor opció possible. És un tema delicat, que a ningú agrada. És veritat, és a dir, l'Ajuntament no ens sentim còmodes en una situació perquè el que a nosaltres ens agrada sempre és donar servei i la possibilitat que tothom pugui desenvolupar la seva tasca, però també és veritat que no podem permetre que si pot haver-hi alguna irregularitat o pot haver-hi algun incompliment d'una garantia que com a administració hem de donar, doncs no pot ser que no caminem per cap a un altre costat o que no fem res, no? Sinó que sempre hem d'actuar com ha d'actuar i hauria d'actuar qualsevol administració. Estem aquí, estem en el camí, esperem que en els propers dies o en les properes hores puguem trobar alguna solució, però de moment encara continuarem amb les converses.
Doncs esperem que sí. David González, portaveu del govern, portaveu del Partit dels Socialistes, moltes gràcies per atendre'ns. Fins un altre dia, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Adéu-siau.